cada de Reis de Palma.
Tot l'equip, des de Trull, de part de creació, de logística, tots els responsables de l'Ajuntament, policia, bombers, mos enviant missatges i estem superpendents de com serà la previsió meteorològica i esperam que al final la cosa millori i se pugui fer una cabalgata perquè aquest any és molt, molt xula.
Són les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a cada hora en punt, en els butlletins informatius, també a l'informatiu vespre, a partir de les 7, amb Toni Mateu. Ara fem un tèntol amb Xisco Nadal.
Més informació a ib3notícies.com.
Tento el número 1057. Heu de saber que una nina, que ha per nom Olivia, ha estat el primer nadó nascut a les Balears enguany.
No, ni no li diu sa mare, no, ni no, ni el seu fill, que no enja quan tal volcava i bisbe quan fou grandet.
El primer nadó de 2026 a les Balears ha estat una nina que ha per nom Olivia Sánchez Salazar i ha nascut a l'Hospital Universitari de Son Espases a Ciutat a les 0:50 d'aquest dijous. Segons ha informat l'àrea de salut, el primer nounat a les Balears ha pesat 2 quilos 580 grams i es fia de pares colombians. Margua Udari Checa ha estat la primera nina nascuda a Eivissa i a les Pitiuses aquest 2026 i va venir al món a les 5:53 a l'Hospital de Can Misses. La nina ha pesat 3 quilos 200 grams i el part ha estat normal, han afegit des de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. El naixement, registrat a Can Misses, ha estat el segon de les Balears aquest 2026 i ha empatat en hora amb el primer de l'Hospital de Manacor a Mallorca, on a les 5:53 també naixia Liam Ismael Espínola Ortiz. Des de Tèntol donam l'enhorabona als nous pares i també volen donar la benvinguda a aquests nous habitants del nostre arxipèlag. Començant.
Fem un Tèntol. Tèntol amb Xisco Nadal.
Com anàvem, ben trobats molt d'anys en aquest primer Tèntol de 2026. Això sí, un programa que, com l'any passat, i com s'altre, i com s'altre, de dilluns a divendres, de 3 a 6 del capvespre, vos acompanya aquí a IB3 Ràdio, un programa ple de diversitat que jugui en les paraules i en l'actualitat, i enguany també un programa, en definitiva, que té totes les lletres. I el meu equip titular no ha canviat, perquè qui les saben totes són Miquel Junc i Celestí, també conegut com a Celestine Oliver. Bon dia, Miquel. Celestine, com estàu?
Bon dia.
Bon dia. Igual sona més celestial, sí, sí. Celestine.
Sí, però jo, Celestine, sí, com si fossis un angelet.
Sí.
Que ho ets,
ho som,
per allò que diuen.
Sí.
Però el nom encara t'hi escau més.
Clar.
Com ha anat aquest canvi de dígit?
Super.
Està sí. Igual, jo diria, no? Igual que l'any passat.
Sí.
Ens la mateixa il·lusió, les mateixes
sí.
Ganes.
Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm.
Encara no heu tingut temps de notar com el 2026 vos canviarà sa vida.
No, però
no.
Ara no.
No. No. No.
Menys si la canvia, sí, o tant de bo, cap a bé.
Jo ahir el vaig començar amb un pot de son, però avui estic descansat.
Ja estàs reviscolat, sí, i amb ganes
he dormit.
De compartir tots els continguts que hem preparat per als nostres oients. Celestí.
Jugarem a Tèntol un dia més, farem 5 cèntims de l'actualitat d'aquestes primeres hores de l'any i encara amb la ressaca d'aquest cap d'any, i que seria començar l'any sense el concert de cap d'any. I de la Simfònica, ahir a Palma ja va fer el seu concert de cap d'any al Palau de Congressos, i avui a Manacor, avui hora baixa a partir de les 7:30, amb les entrades completament exaurides. despertàreu amb el concert de Cap d'Any?
Jo és que som més de despertar-me quan ma mare me toca a porta i me diu ja estàs encimades preparades.
Jo crec que m'he despertat més tard. Perquè vaig fer tard el dia de Cap d'Any. Sí.
Jo n'hi vaig pensar. Però bé, tampoc ten televisió.
I mira que m'he d'home, no?
Sí. Però bé, avui hi ha ocasió de sentir Mozart, Bizet, Chueca, Sorozábal i, evidentment, Strauss. També la sinfònica acompanyada de la mezzosoprano Sandra Fernández i el baríton Javier Franco, tot sota la direcció de Pablo Mielgo. Avui, hora baixa, en aquest segon concert de Cap d'Any a l'Auditori de Manacor, amb les entrades, com dèiem, exaurides, i avui en conversarem amb Pablo Mielgo. Hores abans.
I avui també, com cada divendres, rebrem la visita del nostre estimat Pablo Sierra perquè ens parli de les cançons dels altres. Avui dedicada a aquesta secció a la relació que hi ha entre alguns músics britànics i el futbol.
Condueixen per l'esquerra, mesuren en llardes, pesen en lliures i el 26 de desembre i l'1 de gener juguen a futbol. Aquest costum, el de no aturar les seves lligues per Nadal, és més britànic que el té de les 5 de la tarda. També una bona excusa per fer avui unes cançons dels altres dedicades a aquest pou sense fons, que són les històries que s'acumulen al Regne Unit entre estrelles de la música i clubs de futbol.
Aquest primer dia de l'any laboral, perquè primer de gener va ser ahir, com tots sabeu, també tindrem a Miquel Junc taula de redacció.
Sí, la primera de l'any, i xerrarem d'un aperitiu Yang que ha estat seleccionat com un dels 11 millors plats del món, segons la guia Michelin. Poca cosa, això. És el remeier Timones, creat pel xef Álvaro Salazar del restaurant Voro, aquí a Mallorca. Xerrarem un poc també, mem. Com es fa un plat d'estrella. També parlarem de les campanades i els looks de Cap d'Any i acabarem comentant el retorn d'Amaia Montero en l'oreja de Van Gogh, perquè sí, just dia 31 van estrenar una nova cançó que ha duit un poc de polèmica. Yo creo en Dios.
Ja s'ha estrenat aquesta nova incursió d'Amaia Montero a l'Oreja de Van Gogh. No sé si per aquest viatge calia tant de trull.
No ho sé, però la gent s'ha queixat un poquet de que s'assembla molt una cançó de Mana.
No, és que s'assembla molt
una cançó... I l'escoltada avui és veure que s'assembla molt.
Després farem aquesta comparativa, però s'assembla molt una cançó de Mana. Els fans no han quedat molt contents perquè esperaven una cosa una mica més apoteòsica.
La lletra és un poquet així, també.
Llavors, el look d'ella, que no sabia si arribava de Lapònia i anava en siglo incorporat o no.
Anava amb un xandall com 5 talles o 6 o 7 o 8 més gros que la que hauria de dur. No.
Coses que després comentarem amb un expert en moda, demanant per aquest looks, que ja sabeu que si una cosa mos interessa aquí és sa professionalitat. Celestí, què més tenim avui?
Vinga, i a la tercera hora, a partir de les 5, després del butlletí, atento, l'entrevistarem al cantant en Rafael Swing perquè té tema nou, aquest Mai diguis mai.
Mai diguis mai en aquesta vida. No és més feliç és qui més té. Una dona de 100 anys me va dir en aquesta edat no te maten els disguts ni tampoc l'ansietat. Jo fins ara he tingut sort, l'únic que te mata és la mort, per molt que tot vagi ben tort. Inestabilitat mental i emocional és el verdader mal de tota la terra.
Rafael Swing, que raper, productor i tallerista, i té novetats perquè acaba de publicar Mai diguis mai, gravat i mesclat a Beat Rural Studio i amb l'escratch de DJ Tillo. Rafael Swing torna a l'actualitat musical i en xerrarem una estona en profunditat avui cap vespre, a partir de les 5.
I un any més, per segon any consecutiu, torna a Maria de la Salut la consueta dels Tres Reis d'Orient.
Mira aquell estel que vola, sembla que s'acosta ja el rei negre.
El grup de teatre històric de Maria Tornadú a escena l'obra de teatre litúrgic i paralitúrgic del segle XVI, Consueta dels Tres Reis d'Orient. Serà aquest diumenge i el Dia dels Reis a les 7:30 a l'Església de Maria de la Salut. Dramatitza l'episodi bíblic de l'Epifania, amb l'adoració dels Reis, i representa tots els episodis de l'Evangeli de Sant Mateu. Són diàlegs, cant i recitat i música medieval a càrrec de Xesc Crespí i Bartomeu Mut, amb la participació de Mireia Rosa Fiol i Bartomeu Ramis. Una consueta que enguany encara és més immersiva, transcrita pel catedràtic Joan Mas i Vives, amb qui conversarem atentos.
I d'un munt de temes que tenim preparats avui per a 3 hores de programa, que ara començam, i en les quals tenim, com sempre, les línies obertes perquè participeu en directe en aquest programa també aquest 2026.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós encara de les Illes Balears aquest 2026, el 971 13 99 00,
o escriure'ns a l'Instagram del programa @tentolIV3, al Facebook de Tentol,
o bé al correu electrònic
sorpresa,
que nosaltre, que tentol @ivetresradio.com.
Avui de Miquel Junc, gràcies, fins d'aquí una estona, perquè ara arriba el moment de saludar l'home que avui manejarà en aquesta primera hora el so, el programa Tentol. És el nostre tècnic, Monsieur Lluís Fortesa. I ara, fetes les presentacions, són les 3:15, ja ha arribat el moment de conèixer el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Avui, doncs, hora de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
I doncs sí, avui dia 2 de gener, estimades i estimats, la rabiosa actualitat ens du a xerrar del Parc Natural de Sa Dragonera.
Som una illa més, un dia vaig partir de casa i em vaig perdre.
El nom de la Dragonera està documentat per primera vegada al segle XIII i s'havia relacionat tradicionalment amb l'abundància de sargantanes o bé amb el perfil escarpat que tenia l'illa, que deien que era semblant a un drac. En canvi, sembla que en realitat cal relacionar-lo amb tot un seguit de topònims semblants arreu de la Mediterrània que remeten al mot llatí traco traconis, amb el significat de cavitat subterrània, i relacionat també amb el castellà tragar, engolir. Aquest topònim hauria sorgit en referència a la cova de la Font o cova del Moro, un punt clau per l'abastiment d'aigua a l'illa que ja era conegut de temps antics.
Hi ha restes de vida humana ja en època talaiòtica a la cova de la Font. Si avançam en la història, el 1530 consta un atac de corsaris otomans que capturaren diverses persones. I un any més tard, el corsari Barbarossa convertí la Dragonera en centre de les seves operacions de saqueig a Mallorca.
A l'illa on visc, les dones corp ho han tatuat en ràbia en el seu pit.
Al segle XIX, l'illa fou propietat de la família Vilallonga, que la mantengué fins al 1934, quan fou comprada per Joan Marc. I l'any 39 tornà durant un breu temps als Vilallonga i el 1941 l'adquirí Joan Fleixes.
Bonita, and when the sun was played, the sun would set so high, ring through my ears and sting
En un decret governamental dictat el 1972, l'illa va ser declarada sota la protecció de l'Estat com a paisatge històrico-artístic i pintoresc, però el maig de 1974 la comprà l'empresa patrimonial mediterrània S.A. PAMESA per 300 milions de pessetes amb l'intenció d'urbanitzar-la. El 7 de juliol de 1977, dos grups llibertaris varen ocupar l'illa per evitar-ne l'urbanització i defensar que romangués com a illa verge. I es va aturar definitivament el pla d'urbanització el 1987, quan el Consell de Mallorca va comprar l'illa de la Dragonera i la va incloure en la relació de finques públiques de la institució.
Més tard, concretament l'any 1995, el govern de les Illes Balears, mitjançant el decret 7/1995, de dia 26 de gener, va declarar-la parc natural juntament amb les illes d'Espantaleu i la Mitjana, protegint així per a les generacions futures la seva rica biodiversitat i bellesa paisatgística.
Illa en soledat, ara t'has trobat. Illa en soledat, la descobriràs, que tens de bebè.
El Parc Natural de la Dragonera disposa actualment d'una superfície protegida de 274 hectàrees terrestres. A més, s'hi integren altres figures de protecció comunitàries, com la xarxa Natura 2000, a causa de la prominent biodiversitat d'espècies. També se n'ha reforçat la protecció de la façana submergida, tant de les aigües interiors com de les exteriors que envolten aquesta illa, i l'han declarada, Celestí, reserva marina.
I dit i fet, i com que n'hi ha que dia primer ja fan el Cap Fico, no? El Cap Fico de cap d'any, i doncs avui hem decidit a Tèntol parlar del Parc Natural de la Dragonera.
Tèntol.
Però abans, a Tèntol, ja ho sabeu, volem llançar-vos una pregunta a vosaltres, els oients, perquè també volem que participeu activament d'aquest programa.
I la pregunta d'avui diu així. La Dragonera és un dels nostres grans patrimonis naturals de gran valor, declarada Parc Natural fa 30 anys, i tot gràcies a l'ocupació que un centenar d'activistes, ho dèiem, va fer-hi durant uns dies a partir del juliol de 1977. Una ocupació simbòlica que marcaria la llavor de l'inici d'una lluita social i jurídica que acabaria, a part de fora urbanitzar la Dragonera, construint també la consciència i el moviment ecologista a les Illes Balears. Però sabeu què es deien els dos col·lectius llibertaris mallorquins que l'ocuparen aquell juliol de fa 48 anys?
Pobre camp, tan trist i tan tot sol com t'han deixat, per vols i agroturisme s'ha enterrat en gent que no te viu i cuida pressa. Pobre camp, solcat de carreteres per frissar, florit de cotxes, motos i autocars, modern, urbanitzat.
Què es deien els col·lectius que ocuparen la Dragonera el 1977? Com sempre, teniu tres opcions de resposta.
Sempre, se deien. Sí.
No. Per favor, que... Gràcies, han començat l'any espitosos,
sí.
I alegres.
Sí,
joves. Cosa que
animats.
A mi també me té content.
Clar.
Les coses com són. Opció A, se deien Terra i Pau i Talaioc Corcat. Es deien Terra i Llibertat i Talaioc Corcat. O Terra i Llibertat i Talaiot Esbocat.
Mm.
Clar, aquí només una és la bona.
Una és la bona. Sempre, de tres opcions que donem, una és l'única bona. Ja sabeu que ens podeu enviar la resposta a través de l'història de l'Instagram de Tèntol, que és @tentolivetres, o també ens podeu telefonar, i vos agrairem, perquè així vos sentim, en el 971-13-99-00, i en directe ens donau la resposta... Esperen que correcte. 971-13-99-00.
Què es deien els col·lectius que ocuparen la Dragonera el 1977? Tot d'una tornada.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tíntol. Seguim aquí en el nostre programa de cap vespre aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. I abans de partir, hem fet una pregunta, que era que a la Dragonera és un dels nostres grans patrimonis declarada part natural fa 30 anys, i tot gràcies a l'ocupació que un centenar d'activistes va fer-hi durant un grapat de dies de 1977. Una ocupació simbòlica que marcaria la llavor de l'inici d'una lluita social i jurídica que acabaria per salvar la Dragonera i construir la consciència i el moviment ecologista a les Illes Balears. Però sabeu què es deien els dos col·lectius llibertaris mallorquins que ocuparen aquell juliol l'illa fa 48 anys? Què se deien?
Sí, se deien Terra i Pau i Talaioc Corcat, o bé eren Terra i Llibertat i Talaioc Corcat, o bé Terra i Llibertat i Talaioc Esbocat.
Només una de les tres, encara que s'assemblen, pot ser bona. La gent, per casa, l'ha encertada, Celestí?
Ara ho mirarem, fem un pot de temps...
No te preocupis, repetirem les opcions.
Ja ho tenc. Hi ha dues opcions empatades. Molt ajustat, això. Bastant.
Bé,
amb un 25% Terra i Llibertat i Talaioc Corcat. Amb un 25%.
25%.
Amb un 38% Terra i Llibertat i Talaioc Esbocat. I en un 38% Terra i Pau i Talaioc Corcat. I hem de dir
que, sa
que
bona...
malauradament, sa bona és sa manco votada, amb un 25%.
No passa res, hi ha un 25% de doients que ho han encertat, per tant, s'assemblava molt. Ara està punyetero avui, eh?
Sí,
perquè has anat a fer mal, però no passa res.
Sí,
ja està, un 25%, però que quedi clar, si vols toca jugar a Trivial, Terra i Llibertat i Talaioc Corcat són aquests dos moviments llibertaris que varen ocupar la Dragonera el juliol de fa 48 anys. I ara sí...
Hem anat a embullar.
Exactament.
Afinar, que s'assemblés.
Ho hem aconseguit. I ara, a les 15:28, ha arribat el moment en aquest programa de jugar.
Tíntol, amb Xisco Nadal.
Avui ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, uns convidats a qui faran jugar les paraules, i amb el tema del programa d'avui, que ja ho sabeu, és la Dragonera, aquest parc natural que ara fa 30 anys. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
Yeah.
diccionari elettrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Jo som en Tomeu Trobat, que vaig estar a la Dragonera i visc a Llumajor.
Jo som Antoni Salvà, que vaig estar a la Dragonera i també visc a Llumajor.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Bueno, jo som de Llumajor.
Jo també som de Llumajor.
Som parents? Som casats?
Som casats.
Sí, som casats.
Té fills?
Sí, tenim un.
Un fill.
Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
Era molt pescador.
Sí, pescador.
Bon dia. Sento molestar-lo, però necessito informació. Què em pot dir d'aquesta illa?
Bueno, és un paraís. Això, és, si no han estat, no ho saben. És una meravella. És com que està en el cel.
És vera, és un paraís. M'està molt bé, és Dragonera.
Et feien una illa tropical a molts quilòmetres d'aquí, escarxofada a la platja. Però no acabo d'entendre per què prefereixes estar aquí que a les Bahames.
Bueno, aquí és més a prop de casa nostra i tenim tot el nostre familiars aquí.
És ben vera. Estem... En part que és un paraís, estem més a prop de casa nostra.
Li dic de debò, passi per casa quan vulgui. Vostè pesca?
M'encanta pescar i caçar.
Jo no.
Li agrada el bacallà?
Mengeu arengades?
De menjades moltes.
Sí, de menjades moltes.
No has tingut mai la sensació de déjà vu? Com si ja haguessis fet una cosa, però que saps que no l'has fet mai.
Bueno, sí.
Sí.
T'agrada viatjar?
Sí, m'encanta anar a la Dragonera.
Jo també m'encanta.
Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
Si sou feliç?
Sí, som molt feliç i molt feliç d'haver estat a Sardona.
Molt feliços.
Una actuació extraordinària.
De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Adéu, que vagi bé!
Fins demà!
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot. Bé.
I ara ja ens han sentit respondre en aquest qüestionari electrònic i poden saludar en Tomeu Trobat i en Antònia Salvà. Com estàu?
Estem beníssim.
Molt bé.
Gràcies per venir. Hem de dir que en Tomeu i en Antònia són els darrers habitants de la Dragonera, n'eren els guerrillers durant més de 10 anys i varen poder viure en aquest paradís que ara mos ho descrivíeu. I clar, no és tothom, en aquest cas començaré per n'Antònia, que ha tingut la sort de poder passejar tota sola per la Dragonera, perquè éreu vosaltres i ja està.
Sí, ben vera.
I com recordeu aquells passatges i sobretot saber que a la illa només éreu vosaltres?
M'on anava, van tenir un nen, a l'any de Sallà, i me n'anava, si no se volia dormir, me n'anava passejant cap en el faro de Llebeig. I se dormia.
Clar, que ja tenia sa ruta sí. Armada.
No tot eren bons dies, però, perquè hi devia haver moltes ventades i dies difícils a sa Dragonera.
Sí, sí, sí. Hi havia un bon temporal. Sí.
Clar, i Tomeu, com vas acabar una pegalla?
Bueno, quan Pamesa va comprar sa Dragonera, varen nombrar a don Francisco Socias, que era el secretari de Pamesa. I com que nosaltres estàvem en una possessió a una finca Llum Major, que era d'aquest senyor, ell me va dir, Tomeu, m'agradaria venguessis estar a sa Dragonera. I entonces, mos vàrem anar a veure sa Dragonera, mos va agradar, i vàrem decidir anar a viure a sa Dragonera.
Mm. Estàreu 10 anys, i partíeu l'octubre del 74.
Anàrem l'any 1974 i vàrem estar fins 1984.
Mm. Com recordau aquell primer dia, si és que el recordau?
Bueno, els primers dies, claro, era un poc estrany, però era un puesto molt tranquil i mos encantava estar allà i dur tota la feina que hi havia que fer a la nostra manera.
Clar, i congestionau el fet que no hi havia ningú pus? Perquè, clar, només éreu vosaltres dos i es ningú en va arribar, però que tampoc no hi havia molta conversa ni molta gent amb qui socialitzar.
Efectivament, és així. Però hi havia una barca en el port d'Andratx, que era San Francisco, que hi havia un mariner, que era en Ribes, i ell venia cada dia, i si vien de les terres, mos duia menjar o algo, víveres. Mm. En fi, i llavors quan venien els propietaris, ell s'encarregava de dur-los allà, i llavors se'n tornava sobre baix. I, en fi, feia estrelados.
Mm. I, Antònia, te va costar molt decidir-te quan vos van dir, mos agradaria que anàssiu a sa Dragonera a viure. Clar, no és el mateix ser una possessió Llum Major, que volia que no hi ha com a més gent, que no va d'anar a una illa que és preciosa, però que també tenies les teves complicacions.
Decidir-me, no. Però el primer any m'enyorava.
Clar, llavors com vareu viure el procés contrari? Perquè, bueno, vareu anar, vos vareu adaptar, estar vosaltres dos en sonint.
Sí.
Tota una illa per vosaltres. Clar, quan haguereu tornar a casa, tot devia ser molt petit, perquè tu es ves, perquè ja no podies anar a passejar cap far, ni res, quan el nit plorava, o quan tu tenies passatgera. Era un altre estil.
Sí, tens raó. És molt diferent.
Va costar molt aquest adaptar-se una altra vegada a sa vida de comunitat? No.
No, perquè ja teníem els pares majors i bon, havien de cuidar d'ells.
I els fills ja havien de començar a anar a escola, perquè, claro, ja tenia 9 anys. Ja anava a escola, perquè de vegades, de dilluns a divendres, molta pit sa dona estava amb ell a Llum Major i anava a escola i això. Però jo era un traslado que havia de fer cada dia, i no sabia la mà si estava bé, no estava bé. Mm. I, claro, per nosaltres ja mos era un poc
complicat
estar allà per molta família. Mm.
I Tomeu i Antoni, vos heu enyorat sovint de la Dragonera? Pensar que la deixàreu?
Sí, sí.
En quin sentit?
Per la tranquil·litat. No sentien ni cotxes, ni renaules.
Clar.
Quan hi havia boira, passava el barco i senties que tocaves con puc. Uep, avui ja va aire per on dormir.
Però vos devíeu aixecar prest.
Sí.
No devíeu jaure fins tard.
No.
Com era el vostre dia a dia? Com vivíeu? On vivíeu?
Bueno, mos aixecàvem el dematí. El primer que fèiem era mirar la mà, o com estava, perquè ja teníem un llagut, i el teníem normalment en cada llador, que és la cala que hi ha, i teníem un puesto per treure el llagut. Si veiem que la mà pintava malament, el que fèiem era treure el llagut de la mà, que no mos prengués.
Clar.
Això era el primer. Després anàvem fent les feines, feia un recorrido per la isla, tenia un mobilet allà i anava a les escales, a veure si hi havia qualcú o qualque naufrago o el que fos, o qualcú ocupa, i en fi. I
si
no
topàveu qualcú? Donàveu avís?
Bueno, havien de donar avís segons el que li passava, perquè potser s'havia aturat per berenar, i si s'atura per berenar, amb el berenar t'acaben les feines, en tornen. Perquè sempre qualque pescador i coses d'aquestes que no fan mal, aprofitaven els temps. I llavors teníem allà un asa, que era el batlo, de Sidlo, i en el batlo pues, jugàvem les marjades, hi ha moltes de marjades, hi ha figueres, hi havia oliveres, ametlers, i tot això s'havia de fer a base de la sardeta i el batlo. i ell i jo mos en teníem bastant bé.
Clar, hem parlat d'aquest temps, d'aquests 10 anys que vareu passar a Sa Dragonera, tot com a molt idíl·lic, però també hi havia qualque cosa que no vos agradava, o tot era meravellós, tot era perfecte, aquesta espècie com a de racó fora de la civilització que vareu crear.
Tot era meravellós. Tot.
Clar, si vos discutíeu, si me permeteu, la xafarderia devia tenir illa per córrer. Clar, sí. se devia arreglar tot la mar d'aviat. No hi devia haver molt de tema de discussió.
Hi havia molt de recorrido per fer. Podies anar de faro a faro, podies pujar per la banda dalt cap a Faro Vell, o a Popi, sortir a Llebeig i tornar per la carretera. I això és un recorregut en línia recta a 5 quilòmetres. I si fas 5, i llavors 5 més, fas 10 quilòmetres.
Clar.
Tens temps per recórrer.
I... Anava a dir, vos veieu molt o vos veieu poc, també.
Depèn.
En sol dia.
Depèn, però vaja. Era va venir a la brigada d'Icona a sembrar pins. Van fer una repoblació de més 40.000 pins. I això va dur molta de feina, perquè hi havia una brigada de 8 homes, que hi havia la Montònia Caimari, que era el que duia el mando, diguem, en Geroni...
Joan Geroni.
Joan Geroni, la Joseta, però aquests dos ja són morts. O sigui, han tornat menys dels que hi havia en aquell temps. I una vegada havien fet 8 dies de feina, allà, i llavors va parar un temporal el dia que havien de partir, i van haver d'estar 8 més de dies, perquè la barca no se podia acostar.
I jo me demano, hi havia menjar per tothom?
Aquí és allà on pegaren fortes les anengades. Perquè teníem una bota d'anengades sempre allà en reserva i anengades no faltaven. Menjar no em va faltar mai, perquè allà tenien colons, tenien gallines, hi havia molt de patos, també a la cala, que allà hi havia fotos. I, en fi, menjar no passava en pena, perquè teníem un rebost, teníem farina, i teníem, hi havia panades o coques...
Sí, però si ara, per exemple, n'Antònia s'aixecava un dia i deia «Ah, i ara menjaria un trosset de xicolati». Clar, si no ho preveies, aquestes coses, a dir, menjar no en faltava, però el que eren capricis,
no
devia de tenir de tot molt ben planificat.
Bueno, no n'hi havia.
Això ho teníem ben planificat, perquè quan arribàvem al port d'Andratx, ben enfrente hi havia un fort que era la consigna. Sí. I el primer que fèiem era anar al forn a comprar dos pastels per el nostre fill i nosaltres també menjar qualque coseta.
Qualque cosa dolça.
Això quan arribàvem a l'esport.
Clar, que podia ser cada dia si hi havia bona mà.
No.
Però si després...
Normalment només anàvem un pic cada 8 dies.
És a dir, un pic per setmana, aprofitàveu, si teníeu qualque tipus de feines.
I fins a un major o a la família i tornàvem de cap allà.
Clar, i tornàveu sovint a Sa Dragonera?
Sí.
Ara és...
No, tranquil, qualcú t'està escoltant per la ràdio i ara te telefona per dir-te.
Exacte.
Tomeu, te sigui escoltant per la ràdio, no te preocupis. Cores des directe. I soleu anar sovint a Sa Dragonera? Heu tornat moltes vegades?
Hem anat a fer un parell de programes, també per IB3. Hi vaig anar un pic amb un Felip
Munà.
També vam fer un programa. Hi vaig anar un altre pic que serà... No me'n recordo quin programa serà, però... Jo era, també surt per la televisió que diu Jo era, i ara darrerament també vaig anar al seu consell.
A fer documental dels 30 anys de declaració de part natural.
Correcte.
Sí, però hi aneu per efemèrides, diguéssim, concretes. Si vos hi conviden, hi aneu, però d'entrada anar fins allà, que fa la barqueta, anar a fer una volteta que a vegades...
També anàrem un pic no fa massa anys, en son nostre net, perquè ho conegués, no l'he vist mai. I sí, hem estat... Tures d'ençà que m'ho han anat 10 vegades.
I què trobau quan teneu que ha canviat? Si ha canviat res de Sa Dragonera?
Bueno, trob que ho mantenen molt net, molt bé.
Sí.
Antes era privat, estava net i curiós, però ara, perquè és públic, diguem, és un parc públic, on hi va molta gent, i el tenen molt ben conservat, molt ben arreglat i molt net.
I doncs, nosaltres ara ja hem conegut en els convidats d'avui, que són en Tomeu Trobat i en Antònia Salvà, els darrers habitants regulars de Sa Dragonera, més enllà dels animalons que ara hi ha, que ara hi són els amos, ara hi són els balles, com s'asa que teníeu ara, supòs que com a la rebel·lió de la granja d'Orwell s'ho deuen tenir repartit, i ara un pic ja han fet les presentacions, que han parlat amb els dos darrers guerriguers que va tenir Silla de Sa Dragonera, que són en Tomeu Trobat i en Antònia Salvà, ha arribat el moment de jugar avui en Sa Dragonera.
Pensar i contestar, tot és començar.
Fabio, ara toca la part de concurs i anireu un contra l'altre. No m'agradaria que ara hi hagués problemes matrimonials, però veurament que fem més punts. Per tant, mirarem d'empatar entre tots dos. La primera prova funciona d'aquesta manera. Cada concursant tindrà 30 segons per dir-nos paraules relacionades amb la dragonera.
Exacte, i començarem per tu, Tomeu. Tens 30 segons per enumerar els racons que més destacaries, que més t'agraden de la dragonera. Vinga, tens.
Bueno, es recicla la font, que és un puesto on les cabres s'hi poden treballar. Però les ovelles no en poden sortir, perquè hi ha un bot que pega molt alt i elles no poden. En canvi, les cabres sí que surten.
Mm-hmm. Ja tenim un lloc. Què més?
Un segon lloc.
També hi ha el Popi, que és a 400 metres d'altura, on és el faro, i molts dies no s'hi pot anar perquè està ple de boira, que se va anul·lar aquest faro degut a la boira que hi havia, i també és un puesto espectacular.
Veig que li has volgut deixar fàcil a Antònia perquè podies dir molt de llocs i només n'has dit dos. Són dos puntets. Vora mamem Antònia.
Dos llocs que li agraden més.
Quantes paraules mos diu ella?
Vinga, Antònia, a banda de les sargantanes, i també les pots afegir, quines espècies de fauna i flora t'agraden més que hi trobam a la dragonera? Vinga, Toma, també la pots ajudar.
El falcó marí, que és molt guapo. Gaviotes, n'hi ha a valor. Les sargantanes, que n'hi ha moltes.
Arreu.
Sí. Bueno... I...
També viu un asa.
Sí.
A la vostra època.
Què nomia?
Es balla.
Ah,
i abans hi havia el jutge.
Ah? I qui era
el jutge? Que era el pitxin, el canet.
Per tant, sí.
Balla, jutge.
Cinc, dos.
No han
volgut, competir gaire aquest matrimoni. Ara per ara, tornant de llum major, tan amics com han vengut a la ràdio. Idò, ja han fet la primera prova. Vaig a tossir que m'ho fec i anem a la segona.
Guanya qui la sap més llarga.
Idò, ara ja m'he recuperat, estimats oients. Ara, jugadors, vos faran dues preguntes, però relacionades amb el tema del programa, que són aquesta dragonera. Hi ha diferents opcions. En aquest cas, les respostes correctes valdran dos punts. Concursau tots dos per separat, no vos podeu ajudar, o sí, perquè sou matrimoni i podeu fer allò que vulgueu. Jo aquí no m'hi ficaré. Començarem per en Tomeu Trobat.
Exacte. Dia El dia et se pregunta. El 1977, la dragonera va ser ocupada, ho dèiem, per un centenar d'activistes per evitar-ne que s'hi fes una urbanització i així evitar-ne la destrucció. Va ser, ho dèiem, la llavor de l'inici del moviment ecologista a Mallorca i gràcies a això enguany fa 30 anys que la dragonera és parc natural. Però sabeu quin dia va començar aquella ocupació que han dit que va ser el juliol del 77? Tenim dues opcions. Xisco?
Sí, però he de dir que en Tomeu ja s'ha avançat, crec que la sap. Opció A va ser dia 7 de juliol,
sí.
O opció B va ser dia 11 de juliol.
Dia 7 del 7 del 77.
Ah, clar. Jo havia sentit un 7, però pensava que s'ha referint al 7 del 77.
No, jo és que he vist que tenia la resposta clara en Tomeu. Les coses com són.
Les coses com són.
Següent pregunta.
Tomeu, el govern va declarar la dragonera parc natural, ho deien fa 30 anys, però sabeu quan el Consell de Mallorca la va comprar, a Silla?
Va ser opció A el 1987 o opció B el 1989?
El 87.
Dues de dues.
Una meravella, no? Una meravella.
No, s'ha
avançat. Si fossin oposicions...
S'ha avançat en el marcador. Jo he vist en Antònia, encara com que diem, que m'ho demanen a mi, no te preocupis, estimada, que seran fàcils les preguntes, no passis pena. Quines són les preguntes que li han tocat a Antònia?
Antònia, sabeu quanta superfície protegida terrestre té la dragonera? També tenim dues opcions, eh?
Podrien ser 274 hectàrees... o 235 hectàrees. Antònia, tu què creus?
274.
Molt bé.
Van beníssim. Insistes, si fossin oposicions, podrien tornar a ser dragonera.
Si ara segur i bé fes un màster de ser dragonera, et hauria de convidar de professors ponents, a tots dos, per explicar coses d'aquella època. Segona pregunta.
Amb la seva declaració com a parc natural ara fa 30 anys, també se varen protegir dos altres illots. Sabeu quins són aquests illots?
Són en Pantaleu i Sa Mitjana, o dos illots que se diuen Ses Bledes i Ses Perdell? Pantaleu i Mitjana, opció A.
Pantaleu.
Sí? Era correctíssim. Hem de dir que Ses Bledes i Ses Perdell són pitiuses. Mm. Per tant, no estan allà de vora... No estan de vora sa dragonera. No crec que calgui fer recompte de punts, perquè més o manco són un matrimoni benvingut i ja...
Sí, tots dos passen.
Tiren
sí,
avanti. Sí. Com deien a mi escola, progressen adequadament.
Adequadament, més que adequadament.
Per tant, moment ara de passar a la següent prova.
Encantades ocasions.
Encantades ocasions, vos posarem una cançó, en aquest cas de Maria del Mar Bonet, que canta a sa dragonera. No sé si la coneixeu, aquesta cançó, si l'heu escoltat qualque vegada.
Una dona marinera.
Aquesta també és d'Anna Maria del Mar Bonet, però n'hi ha una específica dedicada a la dragonera. Ara vos la posarem i n'haureu de completar sa lletra. És a dir, ella cantarà i després vos demanarem quines són ses paraules que segueixen en aquesta lletra. Són 10 punts per qui ho encerti. Així que anem a escoltar aquesta cançó, sa dragonera, de Maria del Mar Bonet. Tomeu, Antònia, heu parat atenció en aquesta cançó d'Anna Maria del Mar Bonet? És llarga, sa lletra. No sé si serà fàcil aquesta prova o no, però són 10 punts. Tomeu, estàs preparat?
No.
No, però ets un home valent. Si has estat 10 anys vivint tot sol a una illa, ara no vendrà d'aquí. En Celestí mos farà de rapsoda. Què diu sa lletra?
Diu, som una illa més. Un dia vaig partir de casa i em vaig perdre pels boscos de la mar. Som una illa més, els cabells enredats ara al fons, ara sobre les aigües, com un petit illot rocant per als... Què diu, Tomeu?
Que la faig.
Rocant per als... Antoni, pots ajudar.
Acantilats.
No. Rocant... Rocant per als...
Vols bé la paraula que han dit o no?
No, els no ho facis.
Naufragis.
Crec que ara podria ser que haguem cantat bingo. Anem a comprovar. Com un petit illot, tocant
per als naufragis.
Bravíssimo, Antomeu, quina oïda.
En vereu molts?
Anna Maria Elmar Bonet.
En vereu de naufragis? Sovint, ni dia?
No.
Ah.
Ni tan sols un càllec?
Un botet.
Un botet.
Sí, però vaixells així importants no vareu haver de fer...
Vaixells importants n'hi ha un en els fons d'Escalafats, perquè van venir uns submarinistes que van fer topografia, que havien de fer uns forats i exploraven els fons perquè s'havia de fer un port en Escalafats. I se van trobar un barco naufragat allà.
Però no va haver de ser mai port franc, no. Aquella illa, un moment determinat que diguis allà ha passat
no,
un accident marítim.
Tot va acabar a zero.
Idò, en Tomeu ja té 10 punts més en el seu marcador. No m'obron, Antònia.
Vinga, Antònia.
El fragment que t'ha tocat, Celestí.
Que no pot quedar enrere. Som una illa més, diu. El vent i les tempestes m'han obert els braços i tenc els ulls sempre vedats cap als estels. Som una illa més, l'oratge ha modelat el pit i el ventre i em nien els forats, gavines i...
dragons.
Anem a comprovar, mem, si ha encertat.
Nien els forats.
Una meravella. Una meravella.
M'ha recordat ara les classes de listening d'anglès, que havies d'encertar quina era la paraula que te deien, i estaves allà que sí que no, i ha anat una monada. Crec que encara mos queda temps de fer una prova més, així que avanti.
L'endevinalla.
Ara, parau atenció, jugadors, perquè aquesta nova prova consisteix en que haureu d'intentar encertar una endevinalla, a veure si sou capaços de saber-ne la solució. Seran 5 puntets per a qui l'endevini, i en Celestí, també conegut quan fa d'artista com a Celestine, mos farà de rapsoda i mos dirà quina és aquesta endevinalla.
Vinga, l'endevinalla diu així. Jardiner, bon jardiner, tu que ets una persona sabuda, quin és l'animal lleuger que peus, banyes i ales té i amb res d'això ha nascut?
Sabríeu dir-nos quin animal lleuger que té peus, banyes i ales i en res d'això ha nascut?
Una rata pinyada.
Una rata pinyada. N'hi havia per la dragonera.
Sí, a la cova del moro n'hi havia.
Rata pinyada. En Antònia, té qualque altra resposta?
No.
Jardiner, bon jardiner, tu que ets una persona sabuda, quin és l'animal lleuger que peus, banyes i ales té i en res d'això ha nascut?
Quin animal mos trobam de vegades en el jardí que passegen per les flors?
I és la dragonera.
Que és la dragonera, sí, que pot ser neixen d'una manera i després els hi surten peus, banyes i ales, i amb aquestes ales...
Un escrevat. No.
Crec, jo per aquí, fluixet, he sentit qualque cosa.
Jo
no sé si hauries d'escoltar...
Una papallona.
Una papallona. Papallona, rata pinyada, nam...
Escarabat.
Escarabat. Me fascina, perquè avui tenim totes les opcions obertes en aquesta endevinada. Voleu saber quina és la solució? I d'escoltau.
Jardiner, bon jardiner. Les té i no hi ha nascut.
Sí, li van sortir després.
El dimoni.
Això és un caragol. No, un llimac.
Caragol?
Caragol?
Una caragola. No. Un peix volador. Un àngel. Un ocellet. Un ocellet petit. Un conillet. Un fallet. Un àguila.
Jardiner, bon jardiner. Tu que ets una persona sabuda, quin és l'animal lleuger que peus, banyes i ales té i en res d'això ha nascut?
La papona.
Una punyeta.
Ha anat relativament bé, no? D'entre totes les solucions, entre rata pinyada, escarabat i papallona, més o manco ho han surat. N'hi havia moltes, ara que abans ho demanaven Celestí, n'hi havia moltes de papallones, a la dragonera?
Bueno...
Com per tot arreu, sí, no és que hi hagués una població especial.
No.
Clar, jo, i ara, no digues, Celestí,
no,
perdona.
Jo de petit hi vaig anar, bé, de moltes altres vegades que he anat, i vaig treure l'entrepà i una sargantana me va botar l'entrepà.
Això sí, això n'hi ha moltes.
No sé si més encara passa.
Més que papallones.
I gavines també roben el menjar.
Sí.
Jo què sé, si ho vaig a Noruega...
Ha d'anar viu.
Me vaig anar per un passeig menjant-me un gelat, no ho fesseu mai, una gavina me va enganxar gelat i un pomeri se'm d'un dit, jo pensava, ara ja me diràs que faig tornant a ciutat sense un dit, perquè m'he anat de viatge, i per menjar-me un gelat, per Golafre, que això també me passa. I també heu trobat, Antoni Salvà, ha estat un plaer poder parlar amb els dos darrers habitants regulars de la Dragonera. Si un dia hi aneu d'excursió, m'avisareu, perquè me faria moltes ganes poden anar amb voltros i que me diguéssiu com sí. Està tot, perquè crec que ningú com voltros deu saber les tresques d'aquella illa.
Hem venit bon temps, i podem anar.
Idò, amb aquesta promesa. Vos heu passat bé avui en
molt
el concurs?
Sí, molt bé.
Idò, així m'agrades.
Espero que ho sigui la darrera vegada.
Idò, pot tornar a volar.
Com viats estàu?
Si seguint és feliç, nosaltres encara ho som més. Ja heu conegut en Antònia i en Antomeu, un matrimoni encantador, darrers habitants de la Dragonera. Nosaltres ara hem de fer una pausa. Venen els nostres companys de serveis informatius que vos posaran el dia en totes les notícies i les darreres hores. I nosaltres tornem res d'aquí 4 minutets amb més Centoll.